És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Un dilluns més, és moment de donar la benvinguda al nostre col·laborador Gavi Martín. Què tal, Gavi? Bona tarda.
Bona tarda.
Com sempre, portant-nos temes relacionats amb la història de Palamós, Coses de Palamós, aquesta secció que setmanalment us oferim sobre la història del nostre municipi. Avui ens remuntem a força enrere, eh?
Molt
anem
enrere.
A la cultura dels ibers.
Sí.
N'hem parlat ben sovint del poblat iber de Castell, però potser encara no acabem de ser prou conscients de la importància que va tenir aquest enclau i segur que avui podrem tirar bastanta llum sobre aquestes qüestions. Potser també de la feina que es va fer d'excavació i de tot el que ens ha permès descobrir tota aquesta feina que els arqueòlegs, en el seu moment, moltes vegades arqueòlegs, entre cometes, amateurs,
sí,
van fer, no?
Sí, sí, bastant destralers a vegades van acabar simplement fent forat i a vegades malmetent molt material o fins i tot emportant-se en part de material, no? Però bé, de fet, tothom coneix, els locals coneixen el poblat ibèric de Castell, no? Situat en aquest petit istme rocallós que hi ha al nord de la platja de Castell, envoltada d'un bellíssim paisatge, i bueno, aquest espai intacte i verge. Les primeres notícies que en tenim, de fet, va ser... Bueno, ja les pròpies llegendes, no?, ens parlaven de Castell, de l'existència d'un gegant, i això sempre estava relacionat amb ruïnes. Quan la gent veia ruïnes pensava que eren fruit d'un passat mític, no?, i sempre les associaven a la presència d'un gegant. Però quan va ser descobert realment va ser el 1935 per un il·lustre palamosí, que va ser Lluís Barceló i Bou, que recordem que va ser conservador i bibliotecari del Museu Cau de la Costa Brava. Doncs ell va ser qui va sol·licitar les primeres prospeccions al que era propietari en aquell temps, que era, recordem, d'algú que ja hem parlat, que va ser Josep Maria Sert, que era el propietari del Mas Juny i de tot aquell sector de la platja. Doncs el 1935-1936 es van començar a trobar els primers materials que van acabar al llavors Museu Cau de la Costa Brava i molts d'ells encara hi són avui en dia. Però el que passa que, si veiem les dates, veurem que entre el 1935 i el 1936 va passar aquell esdeveniment que ho aturava tot, que va ser la Guerra Civil, que va acabar amb la suspensió dels primers treballs, no? Ja posteriorment, el 1943, acabat el conflicte, un altre professor, en Lluís Pericot, va demanar permisos també per poder excavar, i va haver-hi una nova campanya entre el 43 i el 49, campanyes patrocinades pel que llavors va ser el nou propietari d'aquelles terres, l'Albert Puig i Palau. Són aquelles campanyes, sobretot, bastant destraleres, que van anar trobant tot el que van anar trobant, fins i tot hi havia el propietari que corria per allà i deia: ostres, escolta, m'agrada molt aquesta peça que heu trobat aquí, va, doncs emporta-te-la,
quedarà bé el menjador.
Exacte, i també em recordo que hi havia un parell de columnes que van trobar del temple, que van dir: ostres, molt maques, però escolta, van, hi ha les fotos però van desaparèixer, ningú sap on han anat a parar. I bé, en aquell temps tot anava una mica així, eh? L'arqueologia, el concepte metòdic d'arqueologia és molt més modern i molt més actual. Bueno, de fet, va ser un part d'això va ser un jaciment bastant desgraciat, perquè quan es va trobar el poblat ibèric de Castell, que realment era prou important, va coincidir que se'n va trobar un altre encara molt més important, per no dir la gran capital, la gran ciutat dels indiquetes, d'aquests ibers aquí a l'Empordà, que era el d'Ullestret. I clar, molts arqueòlegs van córrer cap allà, s'estimava més anar a Ullestret que no pas venir a excavar a Castell. Això va provocar que entre el 1949 i 1980, el poblat ibèric va quedar sense intervencions, no? Una mica abandonat i en estat de degradació. Fins que el 1996 la Generalitat el va declarar bé nacional d'interès cultural, i aquí diguem que, bueno, això va canviar una miqueta i va tornar l'interès per excavar i preservar aquest jaciment, gràcies també a les actuacions del doctor Xavier Aquilué, qui a partir del 2001 va engegar aquesta última tanda d'excavacions que es van dur a terme durant uns anys, que van excavar tota la part de sobre de l'acròpolis i ens ha permet en seguir avançant i tenir nous coneixements sobre aquest poblat tan interessant.
Molta feina a fer encara?
Sí, encara n'hi ha moltíssima, sobretot a tota la part de les vessants de la muntanya. que, clar, hem de pensar que el poblat ibèric original s'alçava a la part alta d'aquest promontori, i tot eren terrasses que estaven construïdes al voltant per sostenir el terreny, i a cada una d'aquestes terrasses trobem fileres de cases que encara estan per excavar. Perquè ens fem una idea del volum d'allò, va ser realment un poblat, o sigui, a mesura que van avançant les excavacions arqueològiques, cada cop ens anem adonant compte de que va ser un poblat molt més important del que ens pensem en un principi. Jo recordo inclús haver llegit les excavacions en diferents llibres, no?, i diferents èpoques, i anar veient com les noves troballes a mica anaven pujant la població d'aquell, o l'estimació de població que podia arribar a tenir el poblat ibèric de Castell. Però bueno, a mica anar trobant cada cop més cases, doncs aquell petit poblat ibèric de Castell, que la gent pensava que era un poblat petit, doncs ha anat creixent, o hem anat veient una trama urbana molt més sofisticada de la que realment en un inici pensàvem. Per tant, realment va adquirir molta més importància.
Ara parlarem d'això, de la importància que va tenir. En tot cas, hem començat parlant de la història contemporània del poblat ibèric, perquè hem parlat de tot allò relacionat amb la seva excavació, però anem als orígens. Qui eren els ibers, Gavi?
Mira, els ibers, de fet, eren un conjunt de tribus que poblaven la costa oriental de la península. No era necessàriament molt homogènia, però sí que tenien alguns patrons culturals comuns, no? Entre ells, la llengua, que era, diguem, el criteri fonamental que els identificava com a ibers, i fins i tot l'escriptura, tot i que també hi havia diferents variants dintre d'aquesta mateixa llengua, eh? Bueno, doncs aquest grup va florir, diguem, a la nostra zona i a Catalunya en general, doncs entre el segle VI, el III o I abans de Crist, sí, aproximadament abans de Crist, eh? I sobretot aquesta proliferació depèn sobretot de la romanització de cada zona, que hi havia zones que realment la pròpia romanització, la pressió de la romanització va acabar amb ells, eh? I altres que van acabar coexistint amb els romans, com és el cas de Castell. El poblat ibèric de Castell és un dels poblats que va tenir una vida més perllongada. Va iniciar-se, diguem, amb el contacte amb els primers fenicis, els grecs, i va acabar ben bé amb contacte amb els romans, quan molts altres poblats de la zona ja havien estat desocupats i abandonats, perquè els romans van obligar molta població íbera a abandonar els oppidum, aquests menes d'espais enfilats a dalt de cims i muntanyes, perquè anessin a residir a la plana o a petits vilars, no?, que estaven situats a la plana. Per tant, aquests eren una mica els íbers que es distribueixen a Catalunya en tribus. I la nostra, la tribu que poblava la costa empordanesa, abarcava una mica de la selva, una mica del gironès, però bàsicament coincideix bastant amb els límits de l'Empordà, era la tribu dels indiquetes, no? Això que el nom antic també de l'Empordà sigui indica, però aquesta és la tribu, la nostra, la tribu local.
Molt bé. Com vivien aquesta gent? A què es dedicaven?
Mira, aquí bàsicament es dedicaven a qüestions agrícoles, principalment. Tenien una gran extensió de terreny que ells explotaven, sobretot cultivaven el gra, que després emmagatzemaven en sitges. Hem de pensar que només la plaça de les Sitges, que en diuen allà a Castell, només entrar, tens aquell espai amb aquella mena de columnates, aquells basaments de columna grans, doncs tot allò abans, fa uns anys, tot estava foradat de sitges. De fet, encara hi són, el que passa que estan tapades per ajudar a la interpretació de l'espai i la gent que hi va. Doncs pensa que allà s'hi van comptabilitzar, de diferents èpoques, més de 70 sitges, en aquell espai. Estaven fetes al terra i al sobre hi posaven una mena de peça de ceràmica gran, que després aconseguien segellar d'alguna manera, amb una mena de tap de fusta, ben tapat i allò ben segellat, i ja dintre sí que podia guardar el gra durant anys i gairebé dècades. Per tant, era un bon graner. I després també el poblat ibèric de Castell tenien un petit port natural, que era la cala de la Foradada, que allà fins i tot es van dedicar a tallar i a modificar una de les roques que hi ha a la part inferior, fent una mena de passarel·la, que segurament hi devien instal·lar una mena de taulons al damunt, com fent una mica de moll. Per tant, això és evident, quan hi anem allà es pot veure fàcilment com hi ha part de la roca menjada, part de la roca treballada, modificada per fer una mena de moll, perquè les embarcacions, que sabem que existien, doncs poguessin ancorar allà tranquil·lament, inclús poguessin descarregar. Per tant, sabem que pescaven i sabem també que aquesta mena de moll també l'utilitzaven segons d'on venia el vent o segons com anava el temporal també a la pròpia platja de Castell, que també ho feien servir. Per tant, tenim que feien servir el gra, utilitzaven la pesca i també tenien recursos ramaders, sobretot porcs, xais i cabres. Pensem que l'ús de la vaca és molt més tardà i no acostumaven a cuidar gaires vaques, sinó que s'alimentaven bàsicament d'això, de porcs i de xais, com ho demostren també les restes dels ossos que s'han trobat a l'hora de, bueno, diguem, restes de menjar o tot això. Però sobretot el que li va donar importància i el que va convertir, ara sabem que va convertir la poblat de Castell en un port estratègic important, devia ser el comerç primer amb Empòrion, amb Empúries, com un dels eixos importants de la seva economia, o també el comerç amb els fenicis en un primer moment. I què venien a buscar aquesta gent? Aquesta gent que es van establir aquí, fins i tot els propis grecs que van fer les colònies de Roses i d'Empúries, venien buscant metalls. I què és el que teníem aquí nosaltres? Doncs precisament metalls. Només la muntanya que hi ha just davant del poblat iberí de Castell, si els palamosins hi han pujat, veuran que encara hi ha les mines de ferro. O si ens ajupim a agafar quatre pedres, veurem que aquestes pedres pesen molt, i és que realment tenen un contingut de ferro terrible. I a poques passes d'allà, aproximadament just davant de la Torre Mirona, de l'hotel de la Malcontenta, hi ha un petit promontori que hi ha una mina de galena, una mina de plom. Per tant, bàsicament, el que feien els íbers de Castell era agafar aquests materials, els fonien, feien una mena de llingots. Fins i tot hi ha una fotografia antiga d'una d'aquestes peces que van trobar, que es guardava antigament en el Museu Cau de la Costa Brava, que era un llingot de plom, i aquests llingots feien com una mena d'unitats de pes que després les comerciaven, o les venien, o les intercanviaven per altres mercaderies, a grecs, a fenicis inicialment, i llavors fins i tot als romans quan van arribar més tard. Per tant, aquesta era la base de l'economia d'aquella petita, direm gairebé ciutat, perquè pensem que les últimes estimacions que parlava fa un moment de població és que diuen que podria arribar a tenir 600 habitants. Si la comparem amb que en aquell moment Barquino, la colònia Barcelona, a l'època romana en tenia 2.000, fes comptes, vull dir, no era pas pel tipus de població que hi havia en aquell temps en el territori, o la quantitat demogràfica, ja era un poble o una vila ja prou important.
Ja ho explicaves abans, que a mesura que es van fent descobriments a través de les excavacions, doncs anava augmentant
de tamany. Va pujant l'estimació d'habitants que devia tenir la població.
Ullestret doncs menjava a part, diguéssim, era una altra cosa, però realment la importància que va tenir el poblat ibèric de Castell doncs és més gran que la que s'havia pensat en un principi.
Exacte, Ullestret era una ciutat molt gran en comparació a Castell. Castell, diuen que era la capital d'Indica, de la tribu dels indigets, i es va enriquir sobretot pel comerç que tenia Empúries a quatre passes, i es van enriquir amb aquest comerç. Però hem de pensar, quan van arribar els romans, tota aquella zona d'Ullestret i tots aquells poblats ibèrics allà es van abandonar, mentre que Castell doncs va saber sobreviure això, i no només això, sinó que va ampliar el seu espai, perquè hem de pensar que el poblat ibèric de Castell inicialment ocupava el promontori. O sigui, tot el que coneixem ara per la plaça aquella de les Sitges o l'Àgora, aquella plaça que hi ha amb les columnes, o aquelles primeres edificacions, allò va ser posterior, allò va ser precisament amb l'arribada dels romans, amb la romanització. Diguem que els ibers van agafar certs trets romans i van construir tota la part de baix, aquella plana de baix, i justament l'entrada, on hi ha dues torres importants que defensaven l'entrada en aquella plaça. Aquella plaça, fixem-vos la importància que tenia el lloc i el punt estratègic i el punt comercial en què es va convertir. Aquella plaça era un punt comercial, era un punt de venda de mercaderies, fins a tal punt que les estances que donen aquella plaça, que com denoten unes grans pedres arrodonides que hi ha al terra, era a porxada, hi havia un pòrtic que sostenia unes columnes de fusta molt importants, doncs hi havia un pòrtic de dos aigües, allò quedava a l'ombra, i totes aquelles estances que hi ha al voltant doncs eren tavernes, no tavernes de vi, eren espais comercials on es comerciava i on es venien mercaderies. quan podia arribar un romà tranquil·lament, entrar en aquella plaça, veure el gènere, perquè les mateixes tavernes a l'interior encara conserven sitges, tastar, veure el gra que havien collit, o comprar doncs, plom, o comprar ferro, i en allà efectuar doncs, diverses transaccions comercials. Per tant, va ser dels pocs poblats que amb l'arribada dels romans va prosperar i encara va tenir un moment d'esplendor a l'època romana i va coexistir amb l'època romana.
Gavi, abans d'acabar, si ens passegem ara per les restes del poblat ibèric de Castell, seríem capaços d'identificar les diferents etapes històriques que va viure aquest enclau?
Algunes sí. Mira, la primera etapa històrica és difícil d'identificar perquè, clar, gairebé remunta al segle VI abans de Crist, i sabem que a la plaça, aquest apresament de les Sitges, o l'Àgora, allà es van establir primer unes primeres cabanes, però n'han quedat poques restes, i després es va abandonar. No va ser fins una mica més tard, que ben bé als segles IV al III abans de Crist, quan els íbers, en lloc d'establir-se en aquella plana, van decidir pujar més amunt i pujar a la part de l'Acròpolis, a la part més enlairada, que van envoltar, sobretot la part d'aquella on hi ha la plaça, d'una muralla i una porta d'accés. Tal manera que tota la vila ibèrica quedava enlairada, tot al damunt d'aquella plaça i a dalt coronada amb un temple. Que és curiós perquè hi ha tot el basament del temple, perquè hem d'imaginar aquell temple, ells no eren grans constructors, ells feien una base de pedra que després omplien fent els murs amb fang gairebé i el sostre de fusta. Per tant, a l'hora de fer el temple, sembla que el van fer més lluït, més de pedra, i clar, ells es van inspirar amb el que veien. I com que els que tenien en contacte eren els grecs, doncs hem d'imaginar doncs, aquell promontori coronat per una mena de temple grec. Sabria semblant a un temple grec, sabem que tenia quatre columnes, una portalada amb quatre columnes, i que s'alçava allà, i era el temple, que bueno, on feien els sacrificis i adoraven els seus déus. I al voltant d'aquest temple hi havia una sèrie de... Bueno, encara hi són, una sèrie d'espais on recollien l'aigua de la pluvial, per abastiment de l'aigua, i al voltant doncs, les diferents terrasses on hi havia les cases. Després què va passar? Que amb la romanització... Clar, allò es va anar ja... Arriba un moment que el promontori ja no queda espai per construir. I llavors allò devia estar tan ple de població que van decidir avançar una mica més i prendre part de l'Istme fins on avui en dia hi ha la part de baix del poblat ibèric de Castell, que hi ha aquella porta d'entrada. Doncs tot allò va ser l'època en què es van expansionar, en època romana. Per tant, és fàcil identificar aquests períodes, sobretot el període més antic, que seria la part superior de la muntanya, avui en dia tancat, no s'hi pot anar, perquè s'estan efectuant excavacions i perquè hi ha algunes esllevissades que impedeixen al visitant normal accedir-hi, però la part baixa, la part on hi pots accedir actualment, doncs seria la zona que es van expandir o la zona que van fer nova durant la romanització.
Molt bé, doncs ho hem d'anar deixant aquí. Hem pogut fer doncs, algunes pinzellades importants sobre el que va ser l'activitat d'aquest poblat ibèric de Castell. En qualsevol cas, Gavi, jo estava pensant ara doncs, en les activitats de divulgació d'aquest espai sí. Que fa el Museu de la Pesca des de fa uns anys,
exacte,
a través d'unes
visites
guiades, etc. I que darrerament s'han complementat també amb l'activitat del Museu de la Pesca, que ens parla de com cuinaven i què menjaven els ibers. No? Això en podríem parlar en un programa?
Podem tocar més endavant, sí,
molt
i tant.
Bé,
doncs podem anar desgranant petits aspectes de la cultura ibèrica a través de Castell.
Perfecte, doncs ja tens l'encàrrec.
Molt bé.
Gavi, moltes gràcies.
Gràcies.
Que vagi bé, adéu.